Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us parla Marc Ruiz. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusa l'Estat d'estar disposat a tot per impedir que Catalunya assoleixi la seva llibertat, fins i tot anar més enllà de la Constitució. Puigdemont ho ha dit en el començament de la campanya del PDeCAT per demanar el sí al referèndum.
Quin camí està disposat l'Estat a seguir per impedir que els catalans tinguem la llibertat de decidir? Aquesta pregunta se la feta. I a fe de Déu que se la respost, i de quina manera. Perquè estan disposats a tot, a tot, sense límits. Molt més enllà fins i tot del que diu la seva pròpia Constitució. Si cal vulnerar-la, si cal incomplir-la, ho faran.
El president del partit, Artur Mas, ha reclamat la solidaritat d'Europa en el procés.
Nosaltres, en aquest moment crucial de la nostra història i sobretot del nostre futur, en aquest moment nosaltres haurem de reclamar solidaritat als pobles d'Europa. I solidaritat per una cosa que és molt important. Solidaritat per aquells que estan lluitant per la democràcia.
Més informacions amb el Nando Sanoguera.
El Partit Popular Català fa aquest cap de setmana el 14 Congrés de la Formació. Entre avui i demà a l'Hospitalet de Llobregat, els populars acomiadaran la fins ara presidenta Alicia Sánchez Camacho, Jordi Cornat també i Andrea Levy. El nou president del PP català serà Xavier García Albiol, fins avui coordinador general. El conclave s'ha criticat durament el procés que viu Catalunya. La mateixa Sánchez Camacho ha recordat que davant de les veus d'alguns independentistes que pronosticaven la derrota dels populars, el PP no li han tremolat les cames.
Ells pensaven que Espanya era feble. Pensaven que el Partit Popular ens tremolarien les cames, però que sàpiguen avui tots els catalans que qui ha perdut és l'independentisme, el senyor Mas, el senyor Puigdemont, el senyor Junqueras i tots els que volen trencar i separar a Catalunya de la resta d'Espanya. Ells són els que han perdut.
La Unió Europea dels 27, sense el Regne Unit, vol continuar unida. Aquest és el missatge de la cimera especial d'avui a Roma per commemorar els 60 anys de la firma dels tractats fundacionals en aquesta mateixa capital. Els caps d'estat i de govern de l'organització volen continuar plegats per superar diferències i reptes de futur, si bé amb ritmes i intensitats diversos, però sempre en el marc dels tractats. El compromís inclou alhora per a més atenció a la veu dels ciutadans per contrarrestar l'onada creixent de populisme i d'euroescepticisme.
Manifestació per a la democràcia a Hong Kong, la vigília de l'elecció del cap de govern d'aquesta regió semiautònoma xinesa. Centenars de persones amb paraigües grocs, símbol del moviment pro-democràcia, han desfilat pels carrers de l'excolònia britànica per denunciar uns comicis que consideren una farsa. La Xina controla directament o indirectament els prop de 1.200 membres del comitè electoral encarregats de triar el nou cap de l'executiu de Hong Kong. Només un quart han sortit del camp demòcrata.
Aquesta matinada toca canviar d'hora. Passarem de l'horari d'hivern al d'estiu i a les dues haurem d'avançar els rellotges a les 3. L'objectiu és l'estalvi energètic, però cada vegada hi ha més experts que asseguren que amb la tecnologia actual els beneficis del canvi horari no són tan rellevants.
La Unió Europea publicarà aquest any un estudi per saber si realment hi ha avantatges amb aquesta mesura. És un treball que es fa cada 5 anys per saber-ne l'evolució. D'altra banda, els nadons, sobretot els que tenen entre 3 i 6 mesos, són els que més poden notar el canvi d'hora. Diego Rodolà, professor d'Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, ha explicat a Catalunya Ràdio algunes recomanacions.
Intentant fer que aquesta progressió sigui més lenta i no dir, bueno, doncs mira, avui t'he donat el sopar a les 8 i demà t'ho dono a les 8, però clar, com hem fet aquest canvi horari, doncs realment no és les 8, sinó que hi ha una hora de diferència. Si fem, per exemple, aquesta progressió d'un quart d'hora cada dia, això de cara al nadó ajuda.
Molts experts consideren que seria molt més productiu invertir en energies renovables que no canviar d'hora.
Esports, Ernest Macià.
A la Volta a Catalunya, ara mateix està fent la penúltima etapa, 189 quilòmetres entre Tortosa i Reus, i amb novetats d'última hora, Xevi Soler.
Amb sorpresa, hi ha un grup tallat, els principals favorits estan al capdavant, Chris Froome perd ja gairebé 6 minuts i sembla que ha llançat la tovallola en la classificació general en aquesta volta, ja ha perdut moltíssims minuts. El segon grup i el davant tiren els Movistar d'Alejandro Valverde al líder. Això faria que ara mateix a falta d'acabar l'etapa, Marc Soler pugés al tercer graó del podi d'aquesta Volta a Catalunya. Xavi Soler, Catalunya Ràdio, Reus.
El Barça posarà el nom de Johan Cruyff al nou miniestadi. Aquest és l'acord més destacat que la Junta farà en honor de l'extècnic i exjugador del Barça. També hi haurà una estàtua de l'holandès al Camp Nou. La família Cruyff cedeix a canvi la pilota d'or que Cruyff va guanyar l'any 74. Avui no hi ha futbol de primera, però sí que n'hi ha de segona, i amb dos partits catalans a les 4 d'aquí a menys d'una hora, el Nàstic jugarà a camp del Valladolid, al Zorrilla, mentre que el Girona, 8:45, amb l'ascens en joc, amb 8 punts respecte al tercer classificat, s'enfronta a l'Oviedo. I acabarem dient que en bàsquet aquesta tarda juga el Girona Cadí amb les de la Seu d'Urgell, que encara tenen opcions a la penúltima jornada de classificar-se ja matemàticament avui pels play-off.
Fins aquí les notícies. Solidaris, amb Adrià Bas.
Avui un Solidaris dedicat a la importància de les paraules, de les idees, de la comunicació constructiva. Bona tarda a tothom. Quin gran valor que tenen les paraules i com n'és d'important saber-les utilitzar per no ferir. I al revés, amb quina mala intenció que a vegades les fem servir. L'altre dia vaig conèixer un professor d'educació física que fa llegir poesia als seus alumnes. I sembla que no tingui gaire a veure una cosa amb l'altra, però sí. I perquè té més a veure del que sembla, avui la portada d'aquest programa se suma al Dia Mundial de la Poesia.
Podries. Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser. Potser més dolenta. Tindries més sort, o potser més pega. Tindries amics i jocs d'una altra mena. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons secs de pa negre. Podries... Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva.
Joana Raspall, gràcies per dir coses tan grans amb paraules tan senzilles. I gràcies, Míriam Riau, per aquesta veu tan dolça i aquest ebre que et surt de dins que no te'l pots aguantar. I al Josep Villagrassa, amic i periodista de Terrassa, que aquesta setmana m'ha fet retrobar la Joana Raspall a les xarxes socials.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Aquesta setmana hi ha hagut dos fets que, a l'hora d'explicar-los a la premsa, no tots els diaris, no tots els digitals, les ràdios, les televisions, ho han fet amb la cura que caldria.
No hay racismo, aquí no nos importa el color. No hay racismo, aquí nadie es superior. No hay racismo, no hay terrorismo y el terror. Juntemos las manos, luchemos por un mundo mejor.
L'un és l'accident de dos vaixells al port de Barcelona, en el que un mercant rus, ja ho haureu vist, va abordar un vaixell de pesca, en el que van morir dos dels tripulants. De seguida hi va haver mitjans que van destacar que les víctimes eren del Senegal i del Marroc i que els supervivents eren catalans. L'altre fet és l'atemptat de Londres, quan encara no se sabia si era un atemptat organitzat ni qui era l'autor. Hi va haver molts mitjans que ja donaven per fet que era obra del jihadisme, i aquests dies posteriors, que es van sabent més dades de l'autor, llegim titulars com aquest de La Vanguardia d'ahir divendres. Terror a Westminster. Adrian Russell, l'autor de l'atemptat de Londres, era un convers a l'islam. Scotland Yard identifica a Khalid Masoud amb el nom que tenia abans de la conversió. Doncs va, que avui farem un exercici pràctic de periodisme de drets humans. Farem sinergies. El grup de periodistes Ramon Bernils, a través del Mediacat, ha posat en marxa l'Observatori de l'Odi als mitjans de comunicació.
Com un ganivet que talla tot un dia enter en trossets, com si el temps es pogués dividir com si res. És com dir que el temps és un rellotge.
Va ser Richard Kapuscinski que va escriure que les males persones no poden ser bons periodistes. I va dir també que el deure dels periodistes és informar per ajudar la humanitat i no pas fomentar l'odi ni l'arrogància. La notícia ha de servir perquè coneguem i respectem l'altre encara més i que les guerres sempre comencen molt abans que es dispari el primer fusell, que tot comença quan els mitjans de comunicació fan un canvi en el seu vocabulari. Marc Carrera, coordinadora de l'Observatori de l'Odi als Mitjans. Bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Adrià.
Kapuscinski era un home molt savi.
Doncs sí, de fet per això és un referent en totes les facultats de periodisme. No?
Sí, però hi deia coses que d'entrada haurien de ser molt lògiques.
Correcte, perquè la resposta no la tinc jo, no la tens tu ni la té ningú, però sí que coneixem, no, que els mitjans tots tenen una línia editorial, tots fan notícies que pretenen ser objectives, però les notícies objectives no existeixen, i darrere, no, trobem estereotips, prejudicis, que els mitjans l'únic que fan és reproduir el que a la societat, el que als polítics, el que a l'acadèmia doncs es crea i es cria, com si digués.
Analitzem les dues notícies de les que ara parlàvem fa un moment. Calia destacar l'origen dels dos mariners que van morir al port? Era rellevant per la notícia?
En aquest cas no ho era, per tant estem parlant, no, de com el codi deontològic diu que només ho destaquem si es tracta d'una informació rellevant. Per què s'està destacant? No? Una mica els perquès és el que hem volgut desxifrar amb aquest observatori que abans mencionaves i que després en parlarem. És cas per cas veure si això, no, respon és rellevant o no ho és, no? I si es fa, si es destaca, intentar veure no només el perquè, perquè el perquè és molt difícil veure darrere de la persona.
Què en traiem nosaltres de saber en aquest cas concret, analitzant aquest? Què en traiem de saber els lectors, els oients, els espectadors, d'on eren aquests dos mariners que van morir en l'exercici de la seva feina per un accident desafortunat?
Pregunta que et faig jo. Què creus que en traiem? Què creus que en traiem com a periodista, que podries haver escrit una notícia igual, destacant això? Què creus que en podríem haver tret?
D'una banda, penso que, una, hi ha aquell afany que a vegades tenim els periodistes de demostrar que sabem coses i les posem allà. I, mira, ens va bé posar aquest descriptiu en aquest punt de la frase, i a vegades això és, doncs, sense voler fins i tot, pot generar doncs aquesta doble lectura. De l'altra, jo només ho posaria si pel fet de que són estrangers hi ha una qüestió de precarietat laboral que pogués tenir a veure amb el fet en les condicions com aquestes persones treballaven en el vaixell, que de fet no crec que sigui el cas en aquest en concret.
Gràcies per respondre'm, perquè t'he fet una contrapregunta. Una és les fonts, la primera, però és que era molt rellevant en aquest cas, no, com a periodista.
Clar.
Gràcies. Una són les fonts, no? Quines fonts tenim, quines destaquem, també quan venen fonts policials i aquesta informació apareix, no? Això és una cosa que sabem tots, no? Doncs per què el mitjà reprodueix estrictament el que posa aquell comunicat policial sense fer-ne un filtre, no? Òbviament, si és rellevant, s'ha de posar, no? Això seria amagar una part de la realitat. I l'altra és el context, molt bé ho has dit, no? Si haguessin posat un context aquelles persones en quina situació de desigualtat, no, estan, doncs hagués millorat la notícia i aquella informació potser hagués aparegut.
Exacte. I en el cas del titular de La Vanguardia, on és la notícia referent a l'atemptat de Londres en què un individu concret ha atemptat contra un grup de civils al Parlament Britànic, o que aquest individu s'havia convertit en una altra religió que és diferent de la que tenia d'origen? Perquè això genera un estigma cap a tot el conjunt de l'islam, cap a tots els musulmans.
Correcte. En el titular l'èmfasi es posa en aquesta confessió, no, religiosa.
En la conversió.
La conversió d'aquesta persona.
Si això fos el pas previ a ser directament el dimoni.
Exacte, no? S'intenta jugar amb aquest estereotip, no? Totes les persones musulmanes són. No es parla de les persones musulmanes víctimes, no? Per exemple.
Exacte.
I això ens ressona també amb un titular del País d'ahir, no? Que deia que el verb és la clau dels titulars, deia la persona, no, concreta, se llamava, i posaven Adrian Russell Ajau, i aquest segon cognom, més enllà de la notícia, deia este apellido delata su origen gambiano, no?
Delata,
un altre verb, no, que ha connotat, òbviament, i que ens està intentant, no només aquesta pàtina que parlàvem, no, de per què aquella persona no s'ha convertit a l'islam, no, una religió, i prou, no, i l'altre es tracta de l'estat islàmic, que és un grup organitzat, violent, no, que utilitza la religió, i no només això, sinó que hi posa la pàtina de l'origen, en aquest cas de Gàmbia.
Doncs perquè hi ha mitjans de comunicació que no contribueixen a la convivència, tot el contrari, i que es queden en el detall morbós, aquest observatori, per estudiar exactament el què?
En concret, discurs d'odi. Discurs d'odi diferenciat de delictes d'odi, no? Els discursos d'odi, tots sabem que és un terme que ara està molt de moda, que no sabem què vol dir encara, però sí que sabem que molt sovint els discursos d'odi són l'avantsala dels crims d'odi, no? Aleshores, aquest observatori el que pretén és analitzar mitjans de comunicació, hem començat per uns quants, no? Però seguirem amb d'altres, i el que pretén és veure quines estratègies utilitzen els mitjans, estratègies discursives, en aquest cas, per veure si fomenten o no aquest discurs d'odi.
Quins són aquests mitjans objecte d'estudi?
Hem començat amb 8 digitals, en teníem més, els vam anar descartant, vam fer un clipping, no?, durant un mes, que hem observat, del 9 de gener al 9 de febrer, i els mitjans digitals que hem observat després de fer la tria, i n'hi havia d'àmbit català també, però han caigut, hi havia Alerta Digital, hem observat, Baluarte Digital, Dolça Catalunya, La Gaceta, Libertad Digital, Mediterráneo Digital, OK Diario i Periodista Digital. 8 mitjans d'abast estatal, la majoria són webs, excepte Dolça Catalunya, que és un blog, i tenen, doncs, alguns s'autonomenen, no?, conservadors, d'altres tenen discursos que podríem dir pròxims a l'extrema dreta.
Per què aquests i no uns altres, per començar?
Doncs bé, hem començat per aquests, primer perquè ningú mai els observa, tenen un abast més petit, fins i tot podríem dir a vegades marginal, però aquest marginal no s'observa. Per què no s'observa, no? Ens preguntàvem això i volíem començar per aquests, perquè també tenen una influència a les xarxes socials, no?, que també hem analitzat una mica en l'estudi. No?
Perquè són petits d'estructura, però no d'abast. Internet
els catapulta, no?, d'alguna manera.
Gràcies.
Tot i que no tots, eh?
Els amplifica.
Els amplifica, però sí, volíem començar per aquests perquè tenien, doncs, això, no?, doncs unes estratègies que nosaltres vam fer una assumpció, vam veure quin tipus de notícies apareixien i vam veure que hi havia 4 col·lectius que ens interessaven. Les persones potencialment afectades pel racisme i la xenofòbia, les persones que podien ser afectades per l'islamofòbia, un tema molt candent i important, per el tema d'antigitanisme i després pel tipus de mitjà que era, no?, que tenien una relació, no?, amb els catalans com a grup cultural, doncs també observàvem la catalanofòbia. I vam començar per aquests també per detectar les estratègies. Assumíem que potser aquestes estratègies podien ser més explícites que en altres mitjans més convencionals. I això ens ajudava també a l'hora de pensar la metodologia, una metodologia que fos fina i que permetés anar des de mitjans d'aquest tipus fins a mitjans convencionals
més generalistes,
que fan servir altres estratègies que nosaltres assumim més sofisticades.
Quin és el marc de referència? És la Declaració Universal de Drets Humans? Són les lleis vigents a Catalunya? Sota quins paràmetres heu establert què és el que es pot dir, què és el que no es pot dir, de quina manera, què és el que atempta més o què és el que és més neutre?
Correcte. M'agrada molt que em faci aquesta pregunta perquè, òbviament, el discurs d'odi, com abans deia, és una expressió que deia, no?, molt, molt popular últimament, que té, no hi ha consens, sí que la normativa internacional diu que és totes les expressions que fomenten, justifiquen, difonen, inciten, bueno, en aquest cas l'odi, no?, el discurs d'odi, i cap a col·lectius de molts tipus, abans en mencionàvem 4, i aleshores nosaltres hem agafat tant la normativa, però l'hem fusionat també amb tot el que estan treballant les organitzacions com Racisme Catalunya, Movimiento contra la Intolerància. Hem fet una fusió d'una definició que nosaltres consideréssim que ni era l'estrictament legal, perquè molt sovint és massa vaga, o al revés, no?
Sí, però és el que hi ha, en el fons.
Sí, és
tan genèric, a
que
vegades.
Depèn de la interpretació. Clar, que en facin els propis jutges, no?
Els legisladors.
Llavors, tenim una definició que s'acosta més al que tu deies, propera als drets humans.
A la declaració.
Sí.
Molt bé. Doncs au, parlem de teoria. Què és el quadrat ideològic? Que això jo ho he llegit en molts llocs d'aquest informe i he pensat, això li preguntaré a la Mar perquè no ho sé.
El quadrat ideològic prové de les teories de l'anàlisi crítica del discurs, no? Per exemple, Xavier Giró sempre utilitza molt, no? El Theo van Dyck, no?, és un altre dels lingüistes que utilitza. Parlem de... Situem uns actors, no? Imaginem-nos
un gràfic forma de quadre.
En forma de quadre i amb dos línies.
Amb els eixos.
Amb els eixos, en diagonal i horitzontal. Llavors, situem els actors, ells i nosaltres, no? Aquesta dicotomia que sempre intentem trencar des de programes com
ara,
el vostre,
ara,
tan important de trencar,
sí.
Doncs situem aquests actors. I després analitzem una notícia pensant quins són els actors, ells, òbviament no ens agrada aquest terme, però existeix, i els actors nosaltres.
Bé, l'alteritat existeix. perquè si no tampoc no existiria el nosaltres.
Això seria un debat filosòfic molt interessant.
Exacte.
Que ara no...
No, no.
Si vols, també
en
parlem.
Li demanarem al Grasset que ens en faci un líquid si no l'ha fet ja.
Doncs bé, aleshores, els actors què fan? Accions, no? Mm. Fins aquí sembla una mica Barrio Sésamo, eh?
Sí.
Perdoneu.
No, no, però està, com... bé que aquestes coses molt òbvies a vegades es verbalitzin, perquè sembla ser que a vegades les perdem de vista.
Què fa el quadrat ideològic? Els mitjans, en aquest cas perquè estem parlant d'això, acostumen a maximitzar les accions positives dels actors nosaltres, no? Tot allò que hem fet bé, mm-hmm. sí? I minimitzar les accions negatives dels actors nosaltres, no? Allò que no hem fet tan bé, doncs es minimitza amb una notícia, no? Uh-huh. És la teoria. Aquesta teoria diu això. I, en canvi, els actors, ells, apareixen, es maximitzen els seus
errors, accions
negatives, els seus errors, que així ho direm més uh-huh. senzill, i alhora, doncs, si hem maximitzat
I
aquestes accions negatives, els mèrits passen totalment desapercebuts.
A la inversa.
O apareixen. En aquest estudi hem trobat alguna bona pràctica, també t'ho he de dir.
Sí?
Minoritària, però l'hem trobada.
Doncs després te la demano. Però va, ara, senyoreta Marc Carrera, surti a la pissarra. Posem alguns exemples.
Perfecte.
I els comentem. El primer.
El multiculturalismo tiene atrofiado el buen gusto. Sephora y Kabbalah, de origen africano y bastante fea, Miss Helsinki 2017. Alerta digital.
Apa, embolica que fa fort. 8 estratègies, aquesta és la primera. L'estratègia de l'insult directe.
L'insult directe, en aquest cas, òbviament, veiem, no? El multiculturalismo, tenim aquí el subjecte, no? Que és un ens ampli, no? Que no estem assenyalant a ningú, sinó amb molta gent alhora, però el que ens interessa en aquest titular és, òbviament, el bastante fea, no? I l'èmfasi en l'origen africà. Aquest titular ho té tot, una mica.
Té un verb que és atrofiar, que és un verb ja que té una connotació
Correcte.
Molt negativa. Parla del bon gust, que cadascú creiem que el nostre propi és fantàstic i magnífic, i per tant vol dir que alguna cosa ens està atacant. Parla d'aquesta noia d'origen africà que ha estat ha guanyat el títol de Miss Helsinki 2017 i li diu que és fea. Això un titular.
A la notícia que em va fer la Gaceta d'aquesta mateixa titular, apareixia més una notícia, una fotografia editada en la que havien editat la cara de la noia, no? I l'havien fet un muntatge per dir què passaria si a Miss Nigèria guanyés una persona blanca. Estem parlant d'aquest tipus d'estratègies, eh? Aquesta és una que ja avanço, per si no la toquem, i dir-vos que...
Les tocarem totes.
D'acord, però dir-vos que això que diguem la primera no és la més majoritària. Les més majoritàries arribarem ara.
Bé, en tenim 8, per tant, la segona estratègia.
En 10 años vamos a ser todos musulmanes por culpa de nuestra estupidez. La Gaceta.
Reproducció no crítica dels discursos d'odi d'actors rellevants. És a dir, quan el mitjà posa unes cometes, reprodueix el que hagi dit un polític, un actor o qui sigui, i allà ho deixa.
Això és cert. El que si apareixen aquestes reproduccions acrítiques o no crítiques només d'uns determinats personatges a l'hora de parlar d'aquests col·lectius, no? I hem trobat Marine Le Pen, hem trobat el Geert Wilders, no? que
sí.
acaba de tenir...
Geert Wilders
exacte,
dels Països Baixos.
Ho has pronunciat molt millor que jo.
No ho sé, no tinc ni idea.
Després hem vist cardenals, no? Ultracatòlics, no? Que també apareixien, i se'ls introdueix amb expressions com parlen clar, són contundents, no? I això ho diu el mitjà, no apareix entre cometes.
Tercera estratègia.
Angela Merkel, la fulana cebosa de Soros, critica el veto de Donald Trump a la entrada de musulmanes en Estados Unidos. Alerta digital.
Sí, sí, alerta. Mare de Déu, senyor. Aquí hi ha, d'entrada, un menyspreu pel fet de ser dona, i de l'altra banda perquè ideològicament no coincideix, doncs, amb aquests senyors d'alerta digital.
I m'agrada que diguis això del tema de la fulana, no? Perquè hem detectat que hi ha molta misogínia, moltes notícies, no era l'objecte d'estudi, per tant això és un comentari que fem, però que el volem fer, no? I aquí també, perquè creiem que és molt important, i el purple washing, no? Que és aquest fenomen pel qual ens en recordem dels drets de les dones quan volem defensar discursos racistes, xenòfobs, islamòfobs, no? De sobte volem defensar totes les dones musulmanes, no? Això ho hem vist també en l'estudi. Però en aquest cas aquesta deslegitimació d'actors que, a parer del mitjà, estan defensant la no discriminació o combaten el discurs d'odi. Mm. A mi, no, m'ha sobtat el fet aquest que apareixi l'Angela Merkel molt sovint, no? Perquè sovint no acaba de ser, doncs, l'actor que considerem, doncs, la persona més progressista del món,
no,
en aquest sentit.
Exacte.
Però sí que apareix tant ella, Podemos, apareixen activistes, no?, que també surten en context, una parella...
Aquí llepa el senyor George Soros, sense venir
correcte
a cuento, diguem-ne.
Sí, sí, es lliguen moltes idees. Realment, les titulars tenen molta, molta teca.
Quarta estratègia.
Musulmanes ejecutan una niña y una mujer embarazada. Mediterráneo Digital.
Buscar exemples que reforcen els seus propis prejudicis.
Exemples internacionals, a més. Pesca d'informacions internacionals, hem trobat, no? Abans parlaves d'aquella notícia, no?, desafortunada de l'accident. En aquest cas, veiem que es busquen notícies arreu del món que permetin, doncs, com en aquest cas, musulmanes ejecuten una niña i una mujer embarazada. Primer, que el titular no diu que és a l'Afganistan. Que això, la notícia sí que ho diu. I segon, el titular, el subjecte, no?, musulmanes, no?, aquest nom substantiu, és, com deies tu abans, generalitzador totalment. Després,
exacte,
a dintre veiem que es tracta d'un grup talibà d'una regió concreta, no? Però es tendeix a fer això, no?, d'agafar notícies internacionals que, d'alguna manera, doncs, estiguin dient... també hi ha el clàssic de les persones d'origen estranger es queden tots els ajuts, no? Això també apareix en altres titulars en els que veiem que no ens interessa a nivell estatal, sinó que agafen una notícia, per exemple, de la República Txeca, no?, on això passi, no? Aleshores, són com aquesta pesca, l'hem comprovat, i, de fet, aquesta és una de les majoritàries, juntament amb la que veurem ara.
I això em fa pensar en una cosa que tu deies ara fa un moment. El titular no ho diu, després la notícia sí que ho diu. Quantes vegades, veient aquests digitals per internet, com que tots anem amb presses, ens quedem amb els titulars i no cliquem i llegim la resta del cos. I, per tant, el titular és el que et queda al cervell.
Titular, fotografia, tu
exacte
has dit. Titular,
exacte,
fotografia,
exacte,
i vídeo. Com...
Quan hi ha vídeo, exacte.
Quan hi ha vídeo.
Sí, més el vídeo que l'àudio. Doncs va, cinquena estratègia.
Una Miss italiana es rociada con ácido por su exnovio de Cabo Verde. Baluarte Digital.
I ara digues tu què aplica aquí si el senyor era de Cabo Verde o era de Manresa.
Doncs aplica el que dèiem, no? Aquesta èmfasi que parlàvem al principi en revelar la identitat d'aquella persona, en concret del seu origen, color de pell, religió, quan no és rellevant. Aquesta persona més, el noi, l'exnovi, no?, l'exparella, no?, que també és una altra dada que es posa i que podríem analitzar en qualitat de gènere, eh? També. Aquesta persona portava molt de temps vivint a Itàlia, que és on va passar, no? Però
exacte,
aquí apareix la paraula Cabo Verde i actua automàticament, no?, en la ment de la potencial lector, l'imaginari, doncs ens ressonen, doncs, estereotips, prejudicis, no?, que poden sortir.
Aquí és on també veuríem relació amb la notícia que parlàvem abans dels mariners que van morir aquesta setmana al port de Barcelona.
Correcte.
El fet de donar o no l'origen, sí, aquí, pel fet en si, no importa, no era rellevant, exacte.
És curiós, que és interessant que diguis això. Alerta Digital, concretament, fa... s'autolloa, no sé com, segur que em pots trobar,
sí,
Albert, però intenten dir que ells són els mitjans que informen, clar. No?
Es venten d'això.
Exacte. Diu, sola Alerta Digital, per exemple, amb un titular, informó de la vinculació con el islamismo, no? Parla d'una notícia d'això.
Això és clàssic.
Titular,
ja ho vaig dir primer.
I, en canvi, doncs, acusen a tots els altres mitjans, que estan fent bé la seva feina,
d'haver-ho enviat.
A vegades, no sempre,
no,
també
exacte
hi ha errors en els altres mitjans, doncs, de no fer-la.
Sisena estratègia. Restless minds walking straight have no time. They can wait
countless days. Unknown ways moving. Un duro vídeo denuncia la realitat de la crisis de refugiados. La Gaceta.
Aquí s'ha de dir que, evidentment, locutant-ho és difícil de fer, i aquest titular té ironia, perquè, a més, quan diu un duro vídeo denuncia la realitat, aquesta realitat va entre cometes, de la crisi dels refugiats. Què mostra aquest vídeo? Perquè, clar, nosaltres ara no us ho hem pogut reproduir, però vosaltres el deveu haver analitzat.
Sí, t'ho dic, aquest, sincerament, ara mateix no me'n recordo.
Adiós.
Però en podríem comentar un altre, que és el indignante vídeo del xuleta musulmán amenazando un periodista alemán con decapitarle. Aquest vídeo apareix una persona, no?, que ells titulen com a xuleta musulmán, no?, ressona la primera estratègia de l'insula, en aquest cas, és del Periodista Digital, que és un dels mitjans que hem trobat més expressions explícites i més insults, en aquest cas. I és un vídeo que apareix un periodista alemany que està fent-li preguntes amb un to força intens a la persona musulmana. Aleshores, com veieu el titular, no només té aquest adjectiu de el indignante vídeo, una cosa molt típica dels mitjans digitals, no?
Adjectivar. Per cridar l'atenció, que vagis a fer clic.
El alarmante, no sé què. No?
Sigueu molt conscients d'això, fins i tot amb aquells mitjans amb els que us sentiu més reflectits. Quan hi ha aquests titulars molt morbosos que estan fets expressament perquè tu no puguis evitar... Va, total, són 30 segons, clico a veure què hi ha aquí dins.
Doncs aquest vídeo el que està fent és posar èmfasi en l'actitud d'aquesta persona, però no es parla de l'actitud del periodista, que en tota la conversa està tenint també una actitud pujada de to, no? Però increpa. Això no es destaca, increpa.
Setena estratègia.
On sou tots aquells que em fèieu somiar? On sou cada cop que la veu se me'n va?
4 anys per lo de Blanquerna i per la salvajada a les xiques de la selecció. Dolça Catalunya.
Setena estratègia és barrejar l'opinió i la informació sense afirmar-la.
Ho hem trobat en tots els mitjans. No totes les estratègies que estem citant estan en tots els mitjans, alguns que en tenen un parell, d'altres 3, 4, però aquesta està de forma majoritària, excepte OK Diario, que és el mitjà que hem vist que té més cura a l'hora de fer les notícies i que utilitza uns altres tipus d'estratègies. Sí, apareixen, en aquest cas d'aquesta notícia, no? es vincula aquests dos fets, que té que veure, no? El fet de Blanquerna amb la salvajada de les xiques de la selecció, no? Que reprodueixo això de salvajada, que no m'agrada gens utilitzar-lo, però va ser, no?, que hi havia una parada a favor de la selecció espanyola, no?, i va haver-hi unes noies que van rebre i en aquesta notícia apareixien paràgrafs on totalment s'estava vehiculant opinió sense destacar-ho, sense assenyalar-ho. Dolça Catalunya ho fa molt sovint, d'altres mitjans ho fan en algun tros de la notícia, i quan apareix fins i tot que està signat per algú, no està col·locat a la secció d'opinió, sinó la d'informació.
Aquí és el problema, quan això ho vens com informació i no ho vens com un article d'opinió. Si és opinió, doncs escolta tu i combregaràs o no, però si més no queda constància.
Correcte, i l'assumpció, la fina línia entre opinió i informació, tots sabem que és complicada, però quan es fan assumpcions, no? Quan es fan servir verbs com denúncia, la situació causada per l'islamisme, no? Estem parlant, no?, de que acompanyat d'alguna pregunta retòrica, no?, s'està fent allà un embull d'opinió, no?, on ja s'assumeix que l'islamisme, sense situar-lo, que l'emissor amb la paraula denúncia està dient: ei, jo estic d'acord bastant amb el que m'està dient aquesta notícia.
Però ara deies tu fa una estona que Dolça Catalunya no és en si mateix un mitjà de comunicació, és un blog. Per tant, en un blog tu sí pots entendre que l'autor d'aquest blog farà i desfarà com a ell li interessi.
Sí, el problema d'aquest blog, és que tenen una producció diària de 4 notícies que realment estan...
Per tant, efectes pràctics sí sembla mitjà digital.
I tenen un impacte, no? Realment, per això els vam incloure i citant això, no? Que es tractava d'un blog web.
Vinga, va, la vuitena.
Starbucks anuncia que contratará a 10.000 refugiados. ¿Y qué pasa con los parados nacionales? Mediterráneo Digital.
Victimitzar els de casa davant dels forasters. Aquesta notícia va cridar bastant l'atenció pels vols de Nadal que es va conèixer, perquè, a més, donava per fet que això passava a l'estat espanyol, quan aquesta és una notícia que era una decisió de Starbucks pels Estats Units.
Correcte.
I pel Canadà.
I està molt bé que diguis això, perquè realment algun d'aquests mitjans té una mirada molt posada en els Estats Units, en concret en la victòria de Donald Trump, no? Fins i tot hi ha un mitjà que va canviar el seu nom, va afegir un epígraf, no?, que deia la era Trump, no? Una mica. Doncs aquest tipus de notícies, no?, hem trobat una estratègia de victimització del, abans dèiem l'ells nosaltres, doncs del nosaltres del mitjà, no?, que s'associa en aquest cas amb les persones blanques europees i m'atreviria a dir homes. Ho trobem de moltes maneres, amb adjectius com ara, o participis com ara, perseguits, no? Les persones estan perseguides, aquesta pregunta que introdueix el titular, i què passa con los parados nacionales, no? Aquesta equiparació sempre entre, i què passa amb els drets de les persones d'aquí que estan suposadament sent, erosionats per, no?, unes polítiques, no? I aquí podríem anar a la notícia de la Merkel, per exemple, no? S'associa molt la culpa d'aquest desemparament, no?, el suposat desemparament de les persones autòctones per les polítiques, que fomenten del multiculturalisme, no? Es posen en un eix. I d'altra banda, aquesta notícia és interessant perquè també apareix en altres notícies de la campanya que va fer el grup d'extrema dreta o Bar Social Madrid. Van fer una campanya queixant-se d'aquest fet, no? I en algunes notícies apareixia el cartell,
la foto
d'aquesta campanya.
Perquè ells van boicotejar els logotips de Starbucks a Madrid, tapant-los amb unes enganxines que els acusaven, doncs, de tot i més.
Doncs en molts d'aquests mitjans apareixien, doncs, aquests cartells sense contextualitzar.
Perquè allò era vistós, perquè cridava l'atenció. Però
apareixia una noia amb un hijab.
Exacte. Per exemple. Llavors te n'adones del poc rigor d'aquesta gent, que si haguessin investigat una miqueta haurien sabut que això no tenia res a veure amb els parats nacionals que ells diuen.
I en aquest cas hi ha una pesca internacional, no? Perquè es va buscar aquest fet en l'àmbit, en aquest cas, Estats Units, i es porta al terreny d'aquí, no?
Marc, conclusions de l'Observatori en aquesta primera fase.
Doncs en aquesta primera fase podem dir que hem detectat aquestes 8 estratègies.
Això ja ho tenim.
Això ja ho tenim, que és la principal. I vincular-ho en aquest sentit, doncs, que un 70% de les notícies que hem trobat són notícies no neutres. Les no neutres són les que incorren en aquestes estratègies que hem dit, d'acord? I així com algun altre aspecte, com ara, doncs, una falta flagrant de context, una falta flagrant de fonts, no?
Abans m'has dit que havíeu trobat algun exemple positiu.
Sí, hem trobat alguna bona pràctica, poquetes, com per exemple l'utilització de fonts expertes en casos, no?, que això, que era interessant, es parlava de que es negaven els filòsofs blancs, no? Era una notícia sobre el corrent de la filosofia, no? S'intentava parlar, doncs, de
supremacista.
Exacte. I allà s'utilitzava, doncs, una font, una professora, no?, que era una experta, i això també ho hem destacat. No hem trobat, una de les altres conclusions, cap notícia d'incitació directa a la violència. El que sí que hem trobat...
Perquè això hauria sigut trencar la legalitat.
Correcte. Però sí que hem trobat alguna notícia que feia una certa apologia de la violència en per exemple, algun campió de kickboxing, apareix a la notícia de Mediterrani Digital, que el que està va apallissar, doncs, uns nois musulmans que havien
intentat violar
unes noies a Colònia, no? Aquells fets
Alemanya.
Exacte. I la notícia apareixia en unes fotos del campió de kickboxing, que se'n deia campió de kickboxing, no se li deia ni l'origen, ni el color de pell, ni res.
I es deia que era un campió de kickboxing, però no es deia que aquell senyor en aquell moment era un porter de discoteca.
Es deia dintre,
estava treballant.
Dintre el text, en aquest cas, no? Però sí, el titular anava per aquí, les fotos sortia ell, doncs, tot catxes, no? I de la notícia em podies deduir això.
Marc, alguns d'aquests mitjans són molt evidents en el seu discurs, però n'hi ha d'altres, nosaltres mateixos com a emissora, que sempre vigilem molt, però que alguna vegada se'ns poden escapar aquest tipus de frases, aquest tipus de construccions, per allò que dèiem, perquè tens un imaginari instal·lat. Estudiareu altres mitjans més generalistes?
Sí, la idea és, de cara a l'any vinent, doncs, bueno, anar treballant ja, no?, i passar això a analitzar altres mitjans més massius, més convencionals, més generalistes, per veure què és el que passa amb aquestes estratègies, si n'hi ha d'altres, etc.
Aquest estudi d'ara, on el podem llegir?
Podem llegir-lo a discursodimitjans.cat.
Discursodimitjans.cat.
A la web de Mediacat, també. I descarregar l'informe complet per veure'n tots els exemples i, sobretot, doncs, també, doncs, entrar en discussió, no? La idea és que això circuli i que se'n pugui fer, doncs, ressò.
Marc Carrera, coordinadora de l'Observatori de l'Odi als Mitjans de Comunicació de Mediacat i el grup de periodistes Ramon Bernils. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tornaràs per fer-nos allò, passar-nos la minuta del que hem fet?
I tant, amb una pista Sarra, i també em baixaré i em pujaré com avui.
Gràcies, Marc, que vagi bé.
Gràcies,
Adrià. Una nit de lluna plena, tramuntana la carena, lentament, sense dir res.
Hola, sóc la Mireia Mena, directora artística de les Trobades de Música Mediterrània. Us proposo que vingueu a Torroella de Montgrí els dies 30, 31 de març i 1 d'abril per descobrir músiques de la Mediterrània que tenen relació amb l'exili. I què trobareu? Doncs concerts, animacions a la plaça, activitats de cultura popular, cinema, poesia, conte, espai de fira i, sobretot, un programa xulíssim de tallers de música i dansa per als que vulguin anar un xic més enllà. Tota la informació al nostre web, trobadesdemusica.cat. Us hi esperem.
Completa!
La
Les entrevistes, els reportatges, les seccions dels col·laboradors. Descarrega-te'ls a catradio.cat/solidaris. Catalunya Ràdio.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat i a la frescor del peix i del marisc arribat directament de les nostres llotges.
I els preus sempre frescos d'Hipercor.
Per exemple, el llucet d'una 2 quilos per 5,99 euros al quilo.
Acostuma't al que és bo.
I als nostres preus frescos.
També a Hipercor.es. El top 5 de l'Oh Happy Day surt disparat cap a la gran final. Oh Happy Day, a TV3, aquesta nit.
Meteo Mauri,
que coincideix amb el Dia Meteorològic Mundial. Coneixerem la xilella i gaudirem de saldes en forma d'espai de cel nocturn de qualitat. Esquiarem a Masella, ens allotjarem a l'espectacular hotel Casa Fuster i tastarem vi dels cellers Escaladei i Abadia de Poblet.
Meteo Mauri,
cada dijous a partir de les 7 del vespre a catradio.cat. Amb el patrocini de Ferrocarrils de la Generalitat, el programa Pirineus de Catalunya i l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya. Solidaris, a Catalunya Ràdio. No fem diferències.
Dimarts 21 de març es va commemorar el Dia Mundial de les Persones amb la Síndrome de Down.
Amb Adrià Bas.
I un grup de joves van venir a visitar Catalunya Ràdio Barcelona. Van passar un matí fantàstic passejant pels estudis d'aquesta casa i parlant d'això, de l'ofici de fer ràdio. Són estudiants del curs d'auxiliar de ràdio que han organitzat conjuntament la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Catalana de la Síndrome de Down.
Hola, soy Roberto. Tengo 33 años. Me gusta mucho la radio porque me relaja.
Llamo Iñaki Cordón. Hago el curso de radio porque me gusta muchísimo hablar en antena.
Em dic Carles. M'agrada molt fer el curs de ràdio per a l'esport també del Barça.
Adela Fernández,
coordinadora del Servei Col·labora de la Fundació Catalana Síndrome de Down.
I el tema de ràdio i comunicació, bé, doncs perquè pensaven que era una bona sortida i una nova oportunitat formativa per poder després treballar per aquest camí.
Aquest és un fragment d'un reportatge que ens estan preparant en exclusiva pels Solidaris i aviat el podreu escoltar. Gràcies, nois.
Solidaris. Idees que transformen.
I ara, la xarxa Molina. Per què dimarts també va ser el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Discriminació Racial? I sobre racisme va fer públic l'informe anual a Catalunya i té molt a veure amb l'entrevista que hem fet fa una estona abans de la publicitat. L'any 2016, sobre racisme va atendre 431 persones que van ser víctimes d'algun tipus d'acte racista. 307 eren casos nous, la resta casos que seguien oberts de l'any anterior. I el 34% no s'arriben a denunciar mai a les autoritats. Les tipologies. Escolteu la Marta Molina, que ha conegut alguns casos.
En el marc del Dia Internacional contra la Discriminació Racial, el 21 de març, l'organització SOS Racisme Catalunya va presentar l'informe anual sobre l'estat del racisme a Catalunya en un espai públic a la plaça Sant Jaume de Barcelona i van organitzar una taula a l'aire lliure amb persones que pateixen racisme en la seva vida quotidiana. Alicia Rodríguez és responsable del SAID, el Servei d'Atenció i Denúncia per a les Víctimes de Racisme i Xenofòbia, de sort racisme.
Una conclusió que la hem d'anomenar cada vegada que fem un informe, sobretot en els últims 8 anys, que és que la tipologia amb més nombre de casos és la que té a veure amb intervencions per membres de cossos de seguretat pública, amb un col·lectiu molt vulnerabilitzat com el de, per exemple, el de la venda ambulant irregular.
Música. Hem sortit al carrer amb Miquel Àngel Pérez Ibrahim, coordinador de Musulmans contra la Islamofòbia, una plataforma creada per persones musulmanes per frenar l'espiral d'odi contra les mateixes persones musulmanes. Tot i que fa poc més d'un any que existeixen, han liderat lluites que no s'havien considerat fins ara, com ara la reivindicació del menú halal a les escoles.
Clar, una agressió és visible, no? Quan parlem de racisme invisible, és aquell racisme que pateixes dia a dia i que és difícil d'evidenciar, no? Com, per exemple, el fet que hem denunciat en relació a la negació per part de les institucions d'accedir a aquells drets que, per les nostres característiques pròpies, la de musulmans, tenim recollides en una llei, no? I en aquest cas podríem parlar del dret que tenim a tenir una alimentació acord a les nostres prescripcions religioses en els menjadors d'escoles públiques i concertades, tal i com està recollit en la llei 26/92, que emana de la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa i que recull uns acords de cooperació entre l'òrgan que és interlocutor en relació a la comunitat musulmana amb l'Estat, no? En aquesta llei, aprovada al Parlament, doncs es recull una sèrie de drets invisibilitzats, i quan diem invisibilitzats és que realment ha hagut una intencionalitat clara des de les institucions de no fer evident que existeix aquella llei i, a més, de buscar la manera, el subterfugi sempre, de no complir-la. És des de les institucions i des dels mitjans de comunicació on tenim realment més dificultat per afrontar aquesta mena de racisme. El racisme social, en general, es pot gestionar d'una manera relativament fàcil, generant contranarratives, dialogant, debatent, amb arguments, això es pot més o menys anar solucionant, i també amb la denúncia, no? Tenim més dificultat amb el que és el racisme institucional, no? I que és el que normalitza de determinats discursos, determinades narratives, que el que fan és inferioritzar a una comunitat que té un determinat marcador, en aquest cas de religió musulmana, que queda inferioritzat automàticament, no?
I amb l'Ibrahim seguim caminant fins al Raval per trobar-nos amb un dels portaveus del sindicat de venedors ambulant de Barcelona, Aziz Fai.
Assalamu alaikum, Amir, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hermano? Muy bien. Oye, ¿por dónde estás ahora? ¿Dónde? ¿Al lado de Raval? ¿Tú puedes moverte ahora o estás vendiendo? Ah, tienes una reunión con el tema de la cooperativa. La seva lluita és diferent de la nostra. Abans et comentava, no? Ells estan ara mateix lluitant per una qüestió que té a veure amb la subsistència, no? És a dir, estan intentant garantir-se un dret universal, que és el dret a poder sobreviure, no? A poder subsistir.
Bien, mucho tiempo.
Sí, alhamdulillah.
Hola,
¿qué tal?
Okay. Mucho. Pero a nivel de
islamofobia. De islamofobia. Sí. Pero me han preguntado un poco de vosotros y he dicho, bueno, pues que compartimos espacios en los que... Pues, por ejemplo, tú estás en los chats de la plataforma y cuando te hemos pedido ayuda en redes nos has ayudado.
Claro.
Él sabe todos los ataques en Twitter que hemos tenido y todas las guerras que hemos...
Claro.
Salamu alaikum. ¿Qué tal? Salamu alaikum, los pequeñajos.
Nosotros, desde que llegamos aquí, nos damos cuenta que no solamente hemos atravesado la frontera física, que nos costó mucho atravesar, ¿no? Sea porque algunos escapan de una guerra, algunos escapan del hambre, otros del motivo que sea... encuentran esa frontera que les impide escaparse de esta miseria, ¿no? Lo hemos superado, pero al llegar aquí hemos encontrado otro tipo de frontera, que es la frontera administrativa, que es lo que para nosotros es lo peor, porque nos cierra muchas puertas que nosotros como humano necesitamos... pues hacer otra actividad para sobrevivir.
L'Aziz reclama també que la gent local hauria de començar a ajudar les persones que viuen al seu mateix carrer, a la seva mateixa ciutat.
Bueno, porque aquí las personas les interesa participar, ¿no? El hecho de dar la imagen de que ya he participado en la lucha de Welcome Refugee. Y cuando regresas a tu casa, pues ya he hecho lo que tenía, sin tener en cuenta que tú como persona también tienes un deber, ¿no? Eso no necesitas publicidad, ¿no? No necesitas llamar la atención. Es un trato humano que tú tendrías que tener.
I continuem la xarxa amb la dama Boiro, que viu a un poble proper a Girona. Ella va viatjar del Senegal a Catalunya fa més de 20 anys i aquí va decidir formar la seva família. Adama explica que tota la burocràcia que s'ha de fer per obtenir la nacionalitat ocasiona molts mals de cap.
Per exemple, jo soc d'origen senegalès, tot i estar estudiant aquí, igual si estic a la universitat o estic en un grau superior o he fet el graduat escolar aquí, igualment havia d'anar a fer una prova del castellà, el DELE, que és el nivell A2 de castellà, que si tu has fet l'ESO aquí o estàs en un grau superior, és un nivell que tens superat per lògica. Clar. No arribaries allà. A les persones que estaven exemptes de la prova del DELE, per exemple, al nivell de castellà, són aquelles persones que, si en el seu país d'origen tenen com a llengua vehicular el castellà, no han de fer les proves aquestes. Però si tu has viscut tota la... des que tenies 2 anys, has viscut aquí, si has estudiat aquí, has de fer la prova. O sigui, és una discriminació. També jo crec que aquí l'estat espanyol o el govern de la Generalitat s'haurien de preguntar com és que hi ha persones que porten aquí 24 anys i que realment tenen problemes de lectoescriptura. Això no és només responsabilitat d'aquestes persones. Vull dir que no és un tema individual ni un tema de responsabilitat, perquè no estem parlant d'un tema d'integració. On està la integració aquí? No, que no parlin d'integració perquè no té res a veure. És un tema de discriminació per raó d'origen.
Doncs avui hem donat veu a persones que pateixen racisme institucional i burocràtic, però que al mateix temps s'estan organitzant entre elles i amb organitzacions locals per canviar aquesta realitat.
Gràcies, Molina. Per cert, que aquesta setmana el Catalunya Migdia de l'Òscar Fernández i l'Empar Moliner ha fet un monogràfic titulat Els nous altres catalans, la integració a Catalunya al segle XX. Us el recomanem molt. Busqueu-lo a catradio.cat, l'apartat especial que hi han creat, perquè està francament bé.
Exclusius web.
I parlant de companys d'aquesta casa... Vine, que ara farem el xafarder. El cap de setmana que ve és la Trail Walker, la caminada solidària d'Oxfam Intermón. 100 quilòmetres entre Olot i Sant Feliu de Guíxols per ajudar els projectes de desenvolupament de l'ONG arreu del món, especialment els projectes relacionats amb l'accés a l'aigua. La Trail Walker va començar fa gairebé 30 anys. Es corre a 11 països i a Catalunya, des del 2011, ha arribat a recaptar més de 5 milions d'euros. Doncs hi ha dos equips integrats per companys d'aquesta casa. Algunes veus que sovint sentiu i altres col·legues fora de micro. Són la Montse Poblet, la Mireia Pacareu, en Jaume Grau i en Joan Jordi Rossell. Fa mesos que es preparen i ens hem colat en un dels seus entrenaments. És un muntatge de l'Eva Pineda. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain?
Avui fem des de Martorell fins al Delta del Llobregat.
Quants quilòmetres?
En principi 40. Ja veurem, a veure.
Avui és la primera vegada que estem tots quatre.
Mai heu caminat tots quatre a l'hora?
No.
I si no es porteu bé?
Quan
si no
ens portarem bé. Portem un extra, en Joan. Què tal, guapo? A mi també, perquè jo no ho he fet mai, això.
Jo tampoc.
Jo mai he anat a caminar pel Llobregat.
Pròxima parada,
Martorell. Que fred. Repetiu tot això que estàveu dient?
No, dèiem de com havíem de sortir, sí, per no apretar massa, per no soltar-nos. No.
Perquè ara quan anem, per hora?
A un 6 per hora, jo et diria.
Tothom deu anar més ràpid.
Té raó, això.
Home, al començament deu ser superexcitat, no?
I com que som burros per naturalesa, llavors, doncs, seguirem el que fa tothom.
El clàssic borrego, no?
Jo soc la meva estampa, el paradigma de borrego.
Mira, et van dir, hi ha uns quants de la ràdio que fan la trail i tu, bé, allà vull.
De fet, no va anar ben bé així. Va haver alguna ànima, diguem-ne, caricativa que va pensar en mi.
Jotes, i tu què portes des del principi? Què has anat fent?
Tot què he anat fent?
Sí.
Anar sortint cada cap de setmana, més o menys. Al principi, etapes més curtes, vam començar a 20, 25, 30. I ara ja estan fent aquestes darreres que són ja definitives per tocar la talla, tots són de 40, 50.
Ai, oh!
Tu, Mireia, i ara estàveu parlant de tema equipament, no?
Que jo he anat caminant amb les mateixes bambes que vull fer el dia de la Trail Walker. Però llavors el que faig entre setmana és que em poso les que portaré de recanvi.
I som un equip que amb tema manduca tirem a lo clàssic, no?
Lo clàssic total. Jo, mira que hem fet proves, eh? Jo vaig carregant les barretes energètiques cada excursió, però al final a mi el que em va bé és que cada 3 hores, 4, menjar un entrepà, un plàtan, una mica de fruits secs i xocolata.
I tu, Jaume, has demanat uns estímuls, no?
Jo sí, uns estímuls per cada etapa. O sigui, per sortir de la monotonia del menjar tradicional d'excursió, doncs no sé, una miqueta de pernil de jabug o una paradeta mica de foie, amb formatge fresc amb codonyat, uns...
Un whisky.
Això porto la pataca a la motxilla, en cas de necessitat. Però això sempre, vull dir, no.
Per si acaso.
Sí, no, això està així. I la roba és molt important, eh? Porto diversos jocs de calçotets, no em vull escaldar. I vaselina, que m'han proporcionat els serveis mèdics de Catalunya Ràdio, molt amablement.
Quants quilòmetres portem ara, Mireia?
Diuen que és en portem 8.5.
Collons.
I portem 1 hora i 20.
Molt bé.
I molt bon ritme.
A 6 per hora.
Aquí de 6,4.
Collons. Els diners els hem aconseguit. Vam començar el mes de desembre amb la loteria de Nadal. Després vàrem fer una festa, en comptes de fer sopars de Nadal, cada una de les seccions de la ràdio ens vàrem reunir tots en una discoteca i amb les entrades també vàrem aconseguir recursos. Després vàrem posar unes guardioletes en les màquines de cafè, no?
Sí.
I la gent va posar en el canvi. I després, els divendres, fem esmorzars i berenars solidaris i la gent fa pastissos, fa amb tomàquet, el que sigui, i entre tots anem aportant diners. I amb tot això, ara fa un parell de setmanes vàrem aconseguir els 3.000 euros que necessitem, 1.500 per cada equip, pels de Catalunya, Cat Ràdio es mou migdia i Cat Ràdio es mou matí. Fem la primera parada als 17 quilòmetres, estiraments... Què fas, Mireia?
Em canvio, els espadraps m'havia posat per protegir les ungles que em fan mal, no canvio, perquè he notat que em rossava una mica.
Uh-huh. I en Jaume també té el peu a l'aire. Hòstia, no tinc perspectiva. Quin desastre.
Sí, aquest aquí és la que m'he de treure perquè és la que em fa més mal. Però mira, va tirar, aquest fa... De color està bé, de color.
Està viu, encara.
Està viu, sí.
Què us sembla que serà el més pesat, tu?
Home, doncs, no veure-hi més enllà del que dona el teu llum, és una mica trist.
El que més m'emprenya és passar la zona urbana de Girona.
Això de caminar de nit normalment no ho faig. Llavors, suposo que la que posa aleshores ens farà gràcia, després potser ens fa una mica pesat. Uh-huh. Sobretot em fa patir el tema potser de no dormir. Si tindré son, no tindré son, a veure...
No, jo de la nit espero això, que tinguem companyia.
Que ens donin conversa.
Que ens donin conversa.
I has gravat algun avió? La banda sonora.
A punt d'arribar al Delta del Llobregat, amb els avions sobrevolant, arribant al Prat.
Aquí som, el Delta.
Final d'etapa. Bé, hem fet 37 quilòmetres i mig i hem sortit fa 7 hores i 23 minuts.
S'acabó. No, això no s'acabó. La setmana que ve continua. Ai, Jaume Grau, com m'has fet riure. Vinga, va, que marxem. Perquè aquest és un equip, però a Catalunya Ràdio en tenim dos. Molta sort per ells, perquè aquests són els nostres, però diu que n'hi ha gairebé 450. I l'equip d'aquest programa també. Dissabte que ve, a les 3, us saludarem en directe des d'Amer, a la comarca de la Selva, on hi ha un dels punts d'avituallament i de control de la Trail Walker. Els donarem suport, ànim, escoltarem testimonis i parlarem de com una cursa mobilitza
la solidaritat. I vosaltres també hi esteu convidats si ens voleu venir a saludar. Avui us ho hem fet la Rosa Silloé, el Luis Ángel Alonso, el Ricard García, la Marta Molina, l'Eva Pineda, en Pau Moro i l'Adrià Bas. En tenim un de cada i de tots colors, tot molt variadet com ens agrada a casa. Que vagi bé, adeu-siau, fins dissabte.
And all the planets will gather around and have a thing for you.